en aquesta segona mitja hora de, que passa de les 9 del matí, tenim amb nosaltres a Roger Palà, que és periodista i cap de redacció de la revista Enderroc des de fa 6 anys, a més d'impulsor de l'Observatori Crític de Mitjans, Media.cat, que de fet aquí en aquesta casa doncs anem seguint informativament, que és perquè és part del grup de periodistes Ramon Barnils. Senyor Palà, bon dia.
Hola, bon dia.
Com hem dit, Media.cat es defineix com a Observatori Crític de Mitjans. Això exactament què vol dir?
Què vol dir això? Aviam, el grup de periodistes Ramon Barnils, com bé sabeu perquè n'heu parlat diverses vegades i us agraeixo que sempre ens tingueu en compte doncs, quan fem alguna cosa, és un grup de periodistes que fa 10 anys que funciona i que una mica doncs, està preocupat o busca doncs, d'alguna forma incidir en el que seria com els mitjans tracten diversos temes. No? El grup de periodistes Ramon Barnils doncs, mira d'impulsar un periodisme rigorós, un periodisme que tingui en compte l'espai català de comunicació, un periodisme que no sigui còmode als poders establerts. No? Llavors, doncs, a partir d'aquí, una de les coses que vam plantejar va ser la creació d'un observatori dels mitjans que monitoritzés l'activitat dels mitjans catalans en relació doncs, amb molts diversos aspectes. L'observatori es tradueix en una pàgina web, media.cat, i en la publicació de diversos informes periòdics sobre aspectes concrets dels mitjans. Per exemple, doncs, l'últim treball que hem publicat ha fet referència a la cobertura que van fer els mitjans catalans de la mort del periodista Carlos Sentís. En Sentís doncs, és un destacat, o va ser un destacat periodista afí al règim franquista, i bé, diguem-ne que aquesta faceta seva doncs, va ser una mica doncs, s'hi va passar de puntetes, no?
Molt, una mica va passar amb Samaranc també, va, això, no?
Sí,
quan va morir.
Sí, exacte, no? Llavors una mica nosaltres doncs, el que fem és dir ei, està molt bé això que, bueno, que es destaqui doncs, que en Sentís realment doncs, ha fet aportacions importants en el periodisme català. Però bé, hi ha una sèrie de coses que no s'han d'obviar, no? I entre d'altres doncs, que l'any 39 va entrar amb els vencedors de la guerra.
Sí, però això, aquí sorgeix la pregunta, que és per què? No? És a dir, per què se silencia o per què es passa de puntetes per una cosa així? Perquè veure, per exemple, i ara en parlarem, no?, sobre explotacions il·legals d'empreses, aquests evidentment tenen un interès directe, no?, perquè això no surti, però en Franco, al principi, ja és mort, i per tant no acabo de veure a qui li interessa que no es parli de la real vida d'aquest senyor.
Jo crec que els mitjans de comunicació funcionen a partir d'unes dinàmiques molt estandarditzades, molt apreses, es qüestionen molt poc les coses i sempre hi ha una sèrie de temes que són una mica incòmodes, no? Temes que potser fan nosa o que és millor no entrar-hi gaire, no? Llavors jo crec que els mitjans i per extensió els periodistes que hi treballen en molts casos, no en tots, però en molts casos doncs, acostumen a passar de puntetes per aquestes qüestions una mica més espinoses, no? Potser preferim, no, doncs, un periodisme més tou, un periodisme més enfocat doncs, cap a l'entreteniment, no? Més que cap a destacar temes que potser poden remoure una mica allò que pensem que és d'una determinada manera i no té per què ser així. En el cas del Samaranc, doncs, la majoria de mitjans de comunicació van obviar el seu passat franquista com a president de la Diputació de Barcelona durant el règim. No només això, sinó que van obviar també, per exemple, el seu paper com dins del COI, no? Se'l va elevar d'una forma molt acrítica, no? I Samaranc, quan va ser president del Comitè Olímpic Internacional, va haver d'afrontar diversos escàndols per corrupció, compra de vots, etc. No? Nosaltres no estem dient que aquests temes hagin de passar per davant d'altres facetes del personatge, però sí que creiem que s'haurien d'esmentar.
De fet, un dels temes de l'anuari es refereix precisament a una explotació il·legal d'una empresa santcugatenca.
Expliquem que l'anuari és aquest document que heu publicat vosaltres, no?, que conté una sèrie de temes que considereu silenciats en l'any 2010
Sí, l'anuari media.cat és el primer cop que el fem, és una iniciativa que hem impulsat per primera vegada aquest any, n'estem molt contents perquè realment ha tingut molt de ressò i aquest era un dels objectius que teníem. L'anuari recull 12 temes que, segons el grup Barnils, a partir del nostre treball o a partir de la nostra recerca, creiem que són 12 temes que han estat majoritàriament silenciats pels mitjans de comunicació. L'objectiu a l'hora de fer aquest anuari era que d'aquests temes se'n parlés, perquè en el seu dia no se n'havia parlat gaire, i creiem que ho hem aconseguit. Per tant, doncs això, estem força contents. I un dels temes, efectivament, toca Sant Cugat i fa referència doncs, a l'explotació il·legal de fosfats que fa l'empresa Foret, que està radicada en aquest, és una multinacional nord-americana que té la seva seu social aquí a Sant Cugat, doncs fa referència a això, a l'explotació il·legal de fosfats que fa aquesta empresa al Sàhara Occidental.
Que de fet des d'aquí es va cobrir, no sé si és perquè el seu mitjà local no ens arriba la trucada del senyor Fosfet. Clar, potser en d'altres mitjans sí que arriben les trucades. Això és una cosa de consignes o és una simple autocensura?
Nosaltres no creiem que hi hagin consignes, és a dir, les coses no funcionen d'aquesta manera, no? Funcionen a partir d'una sèrie de dinàmiques, d'una sèrie de rutines que tu agafes, no?, com a professional, i que són unes rutines perverses perquè et porten precisament, doncs, a no fer bé la teva feina, no? No descart... Bueno, a veure, evidentment potser sí que es pot produir en un moment donat, no?, doncs la típica trucada, no?, o el correu electrònic, no?, allò que et diu, això millor no tocar-ho, però en principi nosaltres creiem que això no és la norma, no? I els mitjans locals, una de les virtuts que tenen, potser perquè estan més a prop del territori que tracten, no?, doncs en alguns casos també depèn molt del model de gestió de cada mitjà i de les dinàmiques del propi mitjà, no? Però sí que és veritat que moltes vegades aborden aquests temes i els hi donen difusió. Temes que potser podrien tenir una difusió a nivell nacional i no la tenen, però que a nivell local, doncs, estan ben tractats. És un dels avantatges del periodisme de proximitat, que pensem que és un dels periodismes més importants que es fa o que es pot fer, i que desgraciadament penso que cada vegada es fa menys. Però bueno.
D'aquest anuari, quins altres temes en destacaríem per tenir constància de què han passat en aquest 2010, i que a vegades potser, clar, el nostre món és el que ens arriba pels mitjans, el nostre món el configura, el que llegim, el que veiem. Quina part del nostre món ens hem perdut en el 2010?
Bé, nosaltres hem seleccionat 12 temes, són 12 temes molt variats tant a nivell temàtic com a nivell territorial, perquè hem intentat que fossin representatius de tots els països catalans. I el tema que hem considerat que ha estat el més silenciat, i jo crec que bastant de llarg, ha estat les denúncies de maltractaments i abusos de poder als centres d'internament d'immigrants de Barcelona i València, no? Això s'ha traduït en un reportatge del periodista Sergi Picazo, titulat "Un mort, quatre pallisses i cap judici", on s'explica que al llarg de l'any 2010 hi ha, doncs, ONGs, familiars, col·lectius d'advocats, col·lectius jurídics, doncs, han denunciat maltractaments en els centres d'internament d'immigrants tant de la zona franca de Barcelona com de València. I bé, aquests maltractaments, o aquestes presumptes maltractaments, no?, perquè realment no hi ha hagut cap, bueno, de fet no s'han pràcticament investigat, no?, no han transcendit a la premsa, no?, malgrat que, bueno, hi han hagut denúncies, hi han hagut manifestacions, vagues de fam dels interns, manifestos del Col·legi d'Advocats, vull dir, bé, en tot cas nosaltres no estem dient que aquests maltractaments siguin certs, això sí. En tot cas ho haurà de decidir un jutge, no? El que estem dient és que s'han produït aquestes denúncies, que entitats com Sos Racisme o com, bueno, o com d'altres col·lectius de suport a les persones immigrants, doncs ho han denunciat públicament i han aportat dades al respecte.
Vostè mateix ha fet un treball sobre el tema.
Sí, exacte, fa molts anys ja. Sí. Era, de fet, no era sobre, no ben bé era, no feia referència a centres d'internament d'immigrants, sinó a centres de menors.
De menors. Eh?
Però bueno, sí, diguem-ne que sí, tenen cert punts certs punts de connexió. Però sí que és veritat que bueno, aquestes denúncies existeixen i no han aparegut als mitjans pràcticament. Alguns sí que ho han tractat, perquè això ho hem de dir, aquí parlem de temes silenciats, però no hi ha cap tema que sigui 100% silenciat. Avui en dia, doncs, no només gràcies a internet o a les xarxes socials, sinó també a la tasca de molts periodistes que treballen en mitjans i que treballen de forma responsable, aquests temes poden aparèixer. Ara, potser no han tingut l'espai que haurien pogut, bueno, que haurien hagut de tenir, no? Però bueno, en el cas aquest, doncs, per exemple, el diari Público va treure algun reportatge sobre el tema. Això també ho assenyalem, no? En aquests 12 temes sempre assenyalem, doncs, quins mitjans ho han fet més bé. Hi ha un altre cas bastant flagrant, per exemple, que fa referència a la presumpta implicació de la família Reial en el cas Palmarena. Com ja sabreu, doncs, el cas Palmarena és un cas, diguem-ne, que afecta directament al PP de les Illes Balears. Se n'ha parlat molt als mitjans, és un cas de corrupció conegudíssim, sí, no? Sí. Però resulta que hi ha una peça d'aquest sumari, no?, que afecta directament una fundació presidida per Iñaki Urdangarín, no? Curiosament, això doncs, no ha transcendit tant, no?
Ha transcendit, però poc.
Ha
transcendit,
no ha estat un,
sí, un tema de debat.
No ha estat un tema que hagi entrat, doncs això, en la màxima actualitat, no?
De fet, la família reial segurament seria un d'aquests aspectes en què es passa de puntetes, eh?
Certa... Sí, bé, sabem que la família reial és un tema d'aquests que, bueno, els hi preguntin els del jueves, diguem-ne, no? Uh-huh. Doncs que sempre és millor no passar-hi gaire. Però bé, no només la família reial, eh? Aquí presentem, nosaltres publiquem un reportatge sobre els beneficis de la banca espanyola des de que va començar la crisi, no?, beneficis de 66.000 milions d'euros, clar, que és pràcticament el volum de retallades que ha fet el govern espanyol, no? Clar, resulta curiós, no?, que tant que es parla d'economia als mitjans, no?, i tant que apareixen doncs, informes, dades macroeconòmiques, tant que ens bombardegen amb conceptes que moltes vegades són difícils d'entendre, no?, pel ciutadà més, diguem-ne, del carrer, no?, doncs justament això, els beneficis de la banca, doncs, passi també força desapercebut, no? Pràcticament, no sé, podríem fer una enquesta i preguntar a la gent si creu que els bancs, bueno, no sé, no? Depèn de, moltes vegades arribes a pensar que els bancs estan perdent diners, no? O que les empreses perden diners, no en guanyen tant, en tot cas.
En aquest cas seria una qüestió de poder per part dels bancs o per part de la família reial, comentàvem abans, o creu que no es parla perquè no despertarà suficient interès per part de la població?
En el fons això és un joc de consumidors, és a dir, potser no ens interessa prou, no?
O potser si traiem aquest tema, doncs molta gent ens deixa de llegir o ens deixa de consumir.
A veure, aquí hi ha diverses qüestions. La primera, sobre això últim que comentaves, de l'interès de l'audiència, no? Jo crec que els mitjans de comunicació tenen una responsabilitat davant l'audiència i que la seva feina no pot guiar-se únicament per criteris comercials o per criteris estrictament doncs, de rentabilitat econòmica, perquè si no, doncs, probablement Cugat.cat no estaria fent aquesta entrevista, sinó que estaria fent programes de tarot durant tot el dia, val? Que seria bastant
jo,
més...
Jo he de dir que aquí en parlem molt al programa, sóc molt fan dels programes de tarot, bueno, eh? És doncs, una cosa que es comenta, però no, que no desitgem que Cugat.cat n'emeti, però...
Sí, doncs sí. Això, no? Per tant, bueno, hi ha un codi deontològic, hi ha, doncs, tu has de tenir una... Bueno, has de ser conscient que un mitjà de comunicació ha de ser el màxim de plural possible i que tu has d'intentar tocar doncs, els temes i configurar, doncs, bueno, intentar configurar la realitat doncs, de la forma més aproximada possible, no? Per tant, això d'una banda. A més, nosaltres creiem que aquests temes poden tenir un interès objectiu periodístic. I és que realment és així, vull dir, perquè moltes vegades alguns d'aquests temes que pel que sigui han estat, o alguns temes així una mica més incòmodes que han estat agafats o que algun mitjà ha fet bandera, ha funcionat prou bé, no? Vull dir, els mitjans ho han rentabilitzat, no? A veure, doncs això, el diari que va destapar el cas Millet, com si diguéssim, doncs va vendre molts diaris, val?
Sí.
Per tant, i després uns altres n'hi van anar al darrere, no? I com aquest exemple en podríem trobar d'altres. Això per una banda sobre el tema de la rentabilitat. Sobre l'altra, sobre si hi ha institucions intocables, ja siguin empreses, institucions polítiques, és evident que un mitjà de comunicació està sotmès a moltes variables, no? I una d'elles doncs, pot ser, per exemple, la publicitat, no? Els bancs doncs, són grans inversors publicitaris, no? No només estrictament com a banc, sinó a partir de les seves inversions en d'altres empreses, i bueno, el gos no mossega la mà de l'amo, no? Això doncs, bueno, ja ho sabem i és un dels condicionants de la nostra feina, però fer-la bé, fer bé el periodisme implica també sobreposar-se això en gran mesura, no? Uh-huh. Però jo és que segueixo pensant que més enllà d'aquestes suposades pressions o limitacions que puguis tenir, la primera i més important causa de que no es parli d'aquests temes és l'autocensura del propi periodista. La por que d'alguna forma doncs, puguis quedar marcat o assenyalat o què diran de mi si jo faig aquesta mena de
reportatges. Tots som part d'un engranatge i per tant ens costa una mica...
Exacte, no? El que passa és que jo crec que moltes vegades aquest plantejament és una mica absurd, perquè jo crec que és una de les claus d'aquest ofici precisament és marcar línia, marcar perfil propi com a professional, no? I tenir sobretot un criteri clar i saber explicar bé les coses. Evidentment després hi ha una tècnica, vull dir, s'ha de saber explicar bé, s'ha de saber fer bé, i tot, hi ha una sèrie de qüestions, no? Però una cosa molt important és tenir una mica doncs, de ganes de marcar perfil, no? I em fa la impressió que hi ha molts periodistes, no? Sobretot més noves generacions, gent que puja, però també gent gran, vull dir que...
Sí, també s'ha de dir que, clar, al final la manera de contrarrestar segurament certs interessos, i això els polítics ho argumenten així, és posar-te blocs electorals, i així et forcen a ser just, no? Això seria una manera, és a dir, perquè no et controli aquest tipus de coses, ja et controlem nosaltres des del Parlament, no? Seria un...
És una mica trist, però podria ser que sí.
No, clar, al final potser resulta que tindran raó els polítics.
Bueno, no sé, en jo sóc bastant partidari de realment en el tema dels blocs electorals en concret, jo la veritat de dir que no tinc una posició molt definida, no? Em fa una mica de gràcia que sembla que l'única lluita per la llibertat d'informació als mitjans sigui el tema dels blocs electorals, no? Probablement hi ha moltes altres coses molt més importants que això, no? Bueno, sí, efectivament, doncs, és realment una cosa bastant forçada, que en un període de campanya electoral, doncs, resulta que s'hagi d'estar tot minutat i cada partit, només els partits amb representació parlamentària i tal, com, bueno, si realment no sembla molt professional, val? Però bé, hi ha moltes altres coses, no?, que succeeixen als mitjans de comunicació i que els professionals potser no se'n fan tant, no fan tants escarafalls, no? Bueno, em sorprèn una mica això, no? I per altra banda penso, bueno, sí que és cert que els blocs, doncs, fins a cert punt garanteixen certa pluralitat, no? Vull dir, no sabem què passaria si no tinguéssim blocs electorals. Potser, bueno, no, potser seria molt millor, o no, potser seria pitjor. Jo tinc una posició bastant ambivalent amb aquest tema, diguem que no em treu la son. Potser perquè no treballo en periodisme polític, però sí... Segur que molts companys em tirarien pedres.
Doncs mira, ja que em treus el tema, ja per acabar et volia preguntar sobre la teva tasca com a cap de redacció de la revista Enderroc. Ho fas des del 2005, si no m'equivoco,
sí.
I estem parlant d'una revista creada el 93.
Sí.
Quin és l'estat actual d'aquesta publicació? Té molts anys, jo recordo, de fet, un cop mirar la hemeroteca de la universitat, el primer número, que crec que sortia sang traït, és a dir, estem parlant de fa molts anys.
Sí.
Com funciona?
Bueno, hi ha un número zero anterior, però que no es va distribuir, però sí, el primer número oficial és sang traït.
I com funciona el mateix tants anys després de sang traït?
Bueno, doncs... les coses han canviat molt, no? Evidentment, la música en català, jo crec que la música catalana en general, doncs, ha crescut en qualitat, en varietat, en intensitat, no? I jo crec que la revista ha crescut una mica amb ella, no? I en aquests moments, doncs, això, tenim un panorama molt variat i molt potent, i nosaltres mirem de reflectir-ho sense sectarismes i sense, doncs, sense voler identificar-nos allò com la revista de la música en català, no? Nosaltres pues, parlem dels grups catalans, del que fan, del que deixen de fer, i sí que volem ser referència, doncs, no només en l'àmbit del paper, que segueix sent la nostra... Bueno, és una mica la nostra aposta forta, no? La revista de rock en paper, doncs, segueix marcant criteri i és una mica, doncs, allà on tu podràs assabentar-te abans que qualsevol altre lloc de tot el que passa en la música del país, però sí que darrerament doncs, estem funcionant doncs, a nivell de digital, a través d'enderroc.cat, estem doncs, impulsant el tema audiovisual també.
I... Us surten els números o què?
Bueno, van sortint, és una època complexa, però aquí estem i jo crec que el que fem és un esforç titànic, tota la gent que treballem, perquè és poca gent, el grup Enderroc és un grup petitó, no té un gran grup empresarial al darrere. No només fem la revista Enderroc, també fem una revista Sons de la Mediterrània, que està més dedicada al món de les músiques folk o les músiques del món. També fem la revista Jazz, dedicada al jazz i a les músiques improvisades. I ara, tot just aquest mes de juliol, hem llançat una nova capçalera que es diu 440 Clàssica, centrada en música clàssica, amb el Jordi Savall com a portada del primer número. I bé, diguem-ne que la fórmula es basa en treballar molt tots i exprimir-nos al màxim per intentar que les coses rullin. Realment, doncs a veure, jo crec que ens en sortim, no?
A vegades ens en sortim,
nosaltres de moment ens en sortim prou i bé, jo crec que doncs, la clau és això, és fer coses interessants, coses que sorprenguin, coses com, per exemple, bueno, aquest mes de juliol vam impulsar un disc d'homenatge a Antònia Font amb una desena de grups que han versionat cançons del disc Alegria d'Antònia Font, ha anat molt bé, ha pregonat els mitjans, no? I una mica en The Rock també no es limita només a ser una revista, sinó que intenta ser un espai on passin coses, no? Un espai que posi en contacte músics, que proposi idees, que, bueno, que faci una mica bullir l'olla, no?
Després de l'època d'or del rock en català, hi ha hagut un cert període de sequera que ara sembla que està ressorgint.
Jo crec que això no és veritat, no hi ha hagut mai cap període de sequera. El que passa és que, bueno, alguns mitjans, i potser inclús l'enderrock també, han contribuït a generar aquesta imatge, però realment no és així. La música en català se n'ha fet sempre i, bueno, hi va haver un moment, l'any 90, 91, 92, en què hi va haver un gran esclat d'una cosa que es va conèixer com rock en català. Uns grups, bueno, sorgeixen, alguns dels quals segueixen en actiu a hores d'ara encara, no? I amb força èxit. I després d'això hi han hagut altres escenes, sense anar, per exemple, és que així només citant de memòria, no? Durant els anys 90, mitjans dels 90, finals dels 90, hi va haver un gran boom de rock alternatiu, de rock radical en llengua catalana, que cosa que no havia passat mai. Bandes com Obrint Pas, Inadaptats, Cop, que reunien milers i milers de persones. Obrint Pas, de fet, segueix reunint-les i jo què sé, probablement és la banda de catalana més internacional en aquests moments, acaba de tornar a la gira al Japó, no? Bueno, o per exemple l'esclat del Mestissatge, no? Tots els grups com Dosminguet o José Brujo, és a dir, n'hi ha hagut un fotimer de propostes, no? Per tant, bueno, sí que és cert que en l'àmbit concret del pop, que potser és la música sobre la que els mitjans de comunicació i sobretot la premsa especialitzada centren més el seu focus, pel que fa al pop en català, al 90 hi va haver, o al final dels 90 hi va haver un boom fort, i ara, en els últims anys, sembla que està tornant a... Bueno, doncs torna a haver una sèrie de bandes que estan tenint molt de ressò del públic, però també eren bandes que ja hi eren, és a dir, els Mishima estan treballant des de fa gairebé 10 anys, vull dir que... Bueno, ara comencen a recollir una mica el que han sembrat, no? Però bueno, altres bandes com Masoni... Bueno.
A vegades hi ha però la sensació que totes són una mica iguals, ara, i que una mica els mitjans s'han posat a darrere, i això aquesta és una crítica que he sentit bastant, sempre del mateix tipus de grup, i clar, hi ha gent que també critica que té un cert... que és un boom lleugerament artificial, pel fet de que sembla ara, no?, que de cop tots en parlem de Manel, uh-huh. I tots els mitjans ens han matxacat Manel, i ara de cop tots escoltem Manel. Això... és un buit que els certs grups no havien tingut. Jo, si ara et fes un anuari, per exemple, et podria criticar en aquest sentit? De dir, no, segur, és que no vas donar segur. Recolzament.
Jo crec que els mitjans de comunicació i la premsa especialitzada, sí, sobretot la premsa especialitzada en música, existeixen molts prejudicis, i sovint sembla que només es té en compte, doncs, bandes el que podríem configurar, doncs, en l'entorn de la música pop, no? De la música pop entesa a partir del que seria la definició més clàssica del pop anglosaxó, no? Perquè, evidentment, jo què sé, o sigui, Pomada o La Carrau és música pop, val? És música popular, val? O Obrint Pas és música popular, val? Però bueno, s'escapa dels estàndards de lo que seria el pop més de tall anglosaxó, no?
Sí, però ara es diu, en canvi, que aquests grups ara són els bons i els del rock català eren els dolents, no? És una mica, ara sí que són bons.
Bueno, això hi ha gent que ho diu, però, a veure, jo crec que això, al final, jo és que soc molt partidari de que el periodisme, jo crec que el periodisme musical té un problema en aquest país, que és que es fa molt poc periodisme i molta opinió. Llavors, la crítica té un pes molt important, no? Llavors, bueno, això, clar, de crítics musicals a Catalunya n'hi ha pocs, no? Els que tenen més influència són els que escriuen en diaris, no? I, bueno, clar, no sé, jo no sé si ens hem... potser el que hauríem de començar a fer és fer menys crítiques, no estic en contra del gènere de la crítica, vull dir, és un gènere molt difícil, se n'ha de saber molt per fer-ne, i jo, per exemple, en sé massa poc com per fer-ho bé, d'altres, que de vegades, doncs, em faig. Però bueno, el cas és que potser es convé més que a l'hora de parlar de música, doncs, fem més periodisme i ens centrem els nostres esforços en informar del que passa, doncs, de les escenes que generen, de les complicitats entre bandes o de tal grup que està fent això que fins ara no es feia, tal qual, no? Més enllà de criteris valoratius que evidentment han d'existir, no? Perquè una de les funcions de la premsa musical també és, i ara més que mai, no? Ara que existeix, doncs, accés a tanta música i tan diversa, no? Doncs hi ha d'haver un punt de marcar, la premsa musical pot fer aquest paper de marcar una mica de criteri, no?
Doncs, en fi, Roger Palà, periodista, membre del grup de periodistes Ramon Bernils, moltes gràcies per ser aquí aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres tornem d'aquí un parell de minuts.